l'Info Migdia.
Bon dia, arrenquem l'Info Migdia d'avui dilluns 25 de juny de 2018 explicant el cas d'una veïna de Pineda, la qual li van robar més de 44.000 euros després que li sostreguessin el bitlleter de la bossa. De seguida ho explicarem. Abans ens presentem Víctor Riera, als controls tècnics, i qui us parla, Andrea Medina. Avancem continguts en titulars. Amb les dues targetes de crèdit que li van robar a l'Empar, li van generar un crèdit de 28.000 euros, a més de fer reintegraments al caixer per valor de 16.300 euros. Escoltarem l'entrevista que hem enregistrat aquest matí, en la que l'Empar i la seva parella i assessor, Francesc Tor, ens han explicat el que han viscut. Aquest matí han declarat el jutjat d'instrucció número 2 d'Arenys de Mar, agents de la Policia Nacional i treballadors dels hotels Montpalau i Pineda en relació a la causa oberta contra regidors pinedencs pel desallotjament dels agents el passat dia 3 d'octubre. Encara no hi ha data, però, per la declaració dels quatre regidors i del cap de la policia local de Pineda de Mar. I parlarem també amb l'autor del Pla Director del Parc del Maus sobre les reformes que ha realitzat a la zona del laberint i a la zona que han anomenat el Jardí de Fantasia. També li preguntarem per les curiositats que envolten el parc, a les que el paisatgista va fer referència en la conferència que va impartir a l'Espai Mercat. Aquest matí han estat als estudis de Ràdio Calella Televisió l'Empar Antolín, la veïna de Pineda perjudicada per un robatori, i també la seva parella i assessor, Francesc Tor. Podem escoltar un fragment de l'entrevista. Ens pot explicar primer una miqueta què és el que va passar?
Bueno, pues va passar de que el divendres dia 16 de març, o sigui, jo vaig anar a comprar al Mercadona, vaig fer la meva compra, vaig pagar a caixa, i llavors pues, bueno, vaig anar al cotxe per posar totes les bosses i tot, no? I aquell cap de setmana, o sigui, com que ja havia comprat, doncs jo no vaig mirar ni bolsos, ni vaig fer servir targetes, ni res.
Aquestes compres, on les va fer?
Al Mercadona de Tordera.
Sí.
I llavors, doncs, bueno, jo no em vaig donar compte en tot el cap de setmana. I el dilluns, de bon dematí, eren les 8:20 del dematí, rebro una trucada del banc dient-me, bueno, parlant-me sobre una cosa que havia passat. I clar, me demanaven molts dates, i com que estàvem el francès a casa, doncs ell, al veure que jo donava volien tants dates per telèfon, va dir, perdona, d'on te truquen? Del BMWA? Doncs anem en un moment i que ens ho expliquin, però no donis dates per telèfon.
Dades personals li demanaven.
Dades, sí, DNI i una sèrie de coses. Bueno, van anar al banc i llavors doncs, van dir que ens havien trucat i que miressin el que havia passat i per què m'havien trucat. I el director del banc, quan anava mirant a l'ordinador i tot el que havia passat, però ens anava posant blanc. O sigui, es veu que, bueno, era molt grossa la cosa que havia passat, no? Bueno, no només me van robar les targetes, clar, evidentment anava el DNI, anava el carnet de conduir, anava la targeta sanitària, o sigui, tenien totes les dates meus. I, bueno, aquests senyors, pues, al cap de no res, o sigui, al poquet temps, una hora i vint, més o menys, pues, ja havien fet compres i, a més, havien demanat un crèdit online, que m'havien concedit sense jo demanar-lo.
Un crèdit de quant?
De 28.000 euros. Quan jo havia anat a l'oficina a demanar un crèdit de 10.000, perquè els necessitava per la compra d'un pis, i cara a cara me'l van denegar. I per un live pues, li van concedir un crèdit de 28.000 euros.
Li van concedir aquest crèdit, per tant, li van treure 20, bueno, li van fer un crèdit de 28.000 euros, també van fer compres. Per quin valor eren aquestes compres?
De 14.000 euros.
14.000 euros. Eren al mateix lloc, totes les compres?
No, les van fer, doncs mira, a la Roca del Vallès, les van fer a Figueres, les van fer a Perpinyà, i bueno, alguns puestos que ara mateix no me'n recordo, però d'aquests puestos sí que me'n recordo.
Simultànies?
Sí. Per bueno, tant, simultànies, no ho sé.
Alguna, jo diria cavalcada. O sigui que potser van clonar targetes fins i tot, perquè mentre s'utilitzava a Barcelona podia ser també a la vegada a Perpinyà.
Per tant, no és només una única persona, sinó que hi ha més persones implicades en aquest cas.
Sí, sens dubte, segons Mossos d'Investigació, es tracta de xarxes organitzades, molt bé organitzades.
a més de les compres i d'aquest crèdit, també van fer reintegraments al caixer, els hi van treure, sí, també diners.
Sí, si m'ho permeteu, ella ha fet una miqueta l'exposició, jo puc completar un xic més amb dades que casual, va ser una miqueta fortuit, des del mateix 19, no? El cas es comet el dia 16 i el mateix dia 19 es fa la denúncia, les diligències a la comissaria de Mossos, no? El jove que ens atén portava 23 anys i no havia vist un cas semblant, es detalla tot aquest tema. És la primera i la destacada, veritat? Després també...
A quina oficina dels Mossos va anar en un primer moment?
Sí, l'oficina immediata, la de Pineda, directe, veritat, com que aleshores hi ha hagut un procés que una mica explicaré, vam creure, ens vam sentir inclinats, jo sóc veí de Baix Empordà i sortim de l'entitat BBVA, que per cert inicialment no va ser del tot ben atesa, però es va resoldre, doncs vam fer una ampliació de la primera denúncia que també explicaré, d'acord?
L'oficina del BBVA, la que també diu que no va ser ben atesa, també és de Pineda?
No, aquesta estem parlant de Sant Feliu de Guíxols, on ella és clienta. Pineda va tindre l'atenció molt agradable del propi, suposem, director o director comercial, el senyor Sergio, i jo present em vaig donar compte pel seu físic, un llenguatge no verbal, de que el tema tenia molta importància, no? Tant és així que de seguida que es va completar la denúncia, vam retornar a l'entitat de la plaça de les Mèlies, es va escanejar, no sabem el destí, però creiem que va ser simultani, per una banda a l'oficina d'origen i per l'altra m'imagino que el seu canal seria a través d'atenció al client, que jo he tingut diferents relacions, o sigui, a partir d'aquí jo una miqueta m'he duplicat entre el seguiment, comissaria Mossos, investigació, perquè procedeixo també de l'Alt Empordà, comissaria de Roses, i aquí, bueno, ens ha servit un xic per avançar i inclús parcialment rescatar o privar una part que, si m'ho permets, si vols, jo et donaria amb dades.
Sí,
sí? D'acord? Doncs vinga. Amb un principi, val? Ella va estar afectada, aquest és l'origen, la causa, una negligència terriblement incompresa, per 28.000 euros d'una disposició frau, 28.000, i unes despeses immediatament carregades de 644. Per tant, la seva primera responsabilitat amb l'entitat va ser de 28.644. Què succeeix? Una vegada tenen aquest crèdit, el dia, i fins al dia 19, utilitzen 16.300. D'aquests 16.300, 2 i 2, 4.000 van ser disposició amb efectiu i els altres 12.300 van ser
el caixer automàtic, aquests 4.000.
Sí, 2 i 2 amb caixers automàtics que tenim els càrrecs, no?, que podem veure amb quina referència es van aconseguir, i els altres 5.300 i 2.000, 12.300, que sumen els 16.300, va ser càrrec, o sigui, traspàs cap a les dues targetes que li van robar, a fi de que poguessin fer les compres frau dels 14 i escaig, que també us els donen.
Les targetes tenien 5.000, sí, de crèdit.
De límit.
Sí. De límit. Aleshores... Clar, ells van carregar.
Per, sí, tant, són 12.000 en compres, 16.000 del caixer i 28.000 del crèdit.
Correcte.
En total.
Sí, correcte. Sí. O sigui, aquest és el perjudici que tenim xifrat. Què succeeix? Que el mateix dia que retirem, aconsello retirar els diners quedants, perquè si no facturarien, segur haguessin facturat això, en aquell llavors hi havia un saldo de 69.000 euros en el compte, dels quals, d'acord amb la banca...
Aquí estava inclòs el crèdit de 28.000 euros.
Ah, no. Els 69 eren seus.
Eren seus, els
69
estalvis.
Eren seus, no? El banc li aconsella crear una compte online de 5.000, de molt difícil ús, de tal manera que queden 64. Retira el seu saldo quedant de 37.279. Per tant, hi ha una diferència, però es produeix una diferència, deixant el compte zero, de 27.360. Quina operació fa l'entitat? Correcció 644, que havia carregat els abona, i anul·lació de la disposició del préstec 28.000. Aquestes dos apunts sí que el realitza el mateix dia que en recull un xec d'aquests 37.279,57.
És a dir, que el banc recupera el crèdit.
Sí. No, el banc deixa perjudicada a la senyora Antolín amb els 16.300 més l'ús de les targetes.
I ella es queda els 28.000, és ell qui el recupera, en canvi ella continua sense tenir-los.
El crèdit que mai ha demanat, val?
Sí.
I sobretot tampoc ningú ha contestat, després ho veurem pels escrits que hem presentat, des de quin PC es podia fer, d'acord amb els consells d'investigació. Aquesta és la situació genèrica. Ara anem, o sigui que estem veient que el dany va ser immens. Al final m'agradaria que parlés ella.
Tot en un cap de setmana. Totes aquestes operacions van ser en un cap de setmana.
Ignorant-ho i un cap de setmana. Però clar, després, i ella pot acabar la conversa, clar, ha quedat altament afectada.
Ara mateix vosaltres què és el que reclameu? Els 16.300 que provenen dels reintegraments del caixer i d'aquestes targetes, les compres també, els 14.000 de les compres
no,
també?
No, aquests és un consum aliè que haguessin facturat i pagar ella. Com que d'alguna forma han admès favorablement i han fet l'abonament, aquest deute... Jo penso, sospitosament, que han intentat amb algun comerç evitar el seu reembols, amb algun, i la resta haurà sigut mitjançar. Per tant, aquí al banc no li ha costat un duro, crec.
I això a vostè també, a la salut, li ha repercutit d'alguna manera?
Sí, he tingut que anar moltes vegades al metge perquè, clar, estic molt nerviosa, vaig tindre hasta inclús que canviar el pany de la serradura de casa perquè, bueno, tenia por, pensava que em seguien, o sigui, estic molt neguitosa i estic en mans metges.
Doncs esperem que aquest cas es pugui tancar de forma ràpida, que li puguin retornar els diners. Ampar Antolín i Francesc Tor, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
1:42. Aquest matí han declarat els primers testimonis pel cas del desallotjament de la Policia Nacional de dos hotels a Pineda el passat dia 3 d'octubre. La jutgessa va admetre a tràmit la querella de la Fiscalia contra quatre regidors de Pineda i el cap de la policia local per presumptes coaccions a la direcció dels establiments per fer fora els 500 agents allotjats. El jutjat que porta la instrucció és el número 2 d'Arenys de Mar, el director dels hotels Check-in Montpalau i Check-in Pineda, el gerent i quatre treballadors han estat els primers més a declarar. Cap al final del matí ha estat el torn de dos agents de la Policia Nacional. Cap d'ells ha volgut explicar públicament què li han dit al jutge, ni confirmar ni desmentir si realment van rebre pressions per part de l'Ajuntament. La instrucció de la jutgessa s'allargarà almenys fins al mes de novembre, ja que la declaració d'un dels agents citats avui s'ha posposat fins aleshores. Després serà el torn dels imputats, la primera tinent d'alcalde i regidora de promoció econòmica Carme Aragonès, el segon tinent d'alcalde i regidor de territori Jordi Masnou, la tercera la tinent d'alcalde Sílvia Biosca, la regidora d'Esquerra Mònica Palacín i el cap de la policia local. La Fiscalia també acusa Aragonès i Biosca de falsedat en document oficial. Els hotelers, en un comunicat de premsa juntament amb l'Ajuntament de Pineda, ja van explicar que no van rebre cap mena de pressió ni amenaça per fer fora els agents dels hotels i que simplement van plantejar la possibilitat d'avançar la sortida uns dies per raons de seguretat i amb la finalitat de garantir la convivència al municipi. Hores abans, però, corria per les xarxes socials un comunicat on els hotels acusaven els responsables municipals d'amenaces de treure'ls la llicència si no feien fora a la Policia Nacional.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocallellatv.
Els comuns van presentar el seu procés constituent a Calella, on van intervenir tres dels membres que concorreran a la llista dels comuns a les eleccions municipals a l'any 2019. Són tres polítics que venen de diversos partits: Sebastián Tejada, actual regidor a l'Ajuntament de Calella i portaveu del grup municipal d'Iniciativa, Josep Maria Jué, que s'hi inclou com a independent, i Ernest Galán, que prové de Podem. Tejada va anunciar que podrien presentar sorpreses en el model de govern i en la gestió municipal si arribaven al govern. També va posar de relleu la importància de la transformació del model productiu.
Jo crec que molt probablement el nostre model de govern també seria agosserat i no s'assemblaria exactament al que coneixem fins ara. Per tant, també podríem presentar sorpreses en aquest sentit i sorpreses innovadores en l'àmbit de la gestió. Per a nosaltres és important la transformació del model productiu i això haurà de tenir un paper important en la nova legislatura. Si això és així, l'haurem de dotar de la manera adequada i haurem de dotar-nos segurament d'estructures adequades per fer-ho.
Una cinquantena de persones van assistir a l'acte, Núria Rovira es va presentar-lo i també va explicar que volen ser a l'Ajuntament per governar.
No som un club de lectura, Volem manar, volem manar. Volem arribar a l'Ajuntament per fer tots aquests canvis i tampoc tenim cap complexa, perquè veig companys d'altres partits, no tenim cap complexa de si podem manar amb altres persones que tinguin la voluntat transformadora, l'esperit d'esquerres. No tenim complexes per dir que si convé, treballarem amb tots els que sigui. És més, contra més treballem junts, millor. Ja sabem que sols no arribarem al cel,
57.9 FM.
Imprimir o revelar. Educopisteria, centre d'impressió digital i revelat. Fotografies que pots portar a revelar en USB, targetes de memòria i a través de Wi-Fi amb l'aplicació de Fuji per mòbils. Descobreix la diferència i guarda els millors moments de la teva vida en paper fotogràfic d'alta qualitat. També disposem de servei per fer-te fotografies per documentació. Educopisteria, centre d'impressió digital i revelat. Carrer Sant Pere, 74, Calella.
Tornen els cursos intensius d'estiu a InLingua. Cursos intensius d'anglès i espanyol per a estrangers. InLingua. Aprendre idiomes amb els avantatges de sempre. Grups reduïts, professorat natiu, mètode propi, classes diàries i classes a empreses. Tornen els cursos intensius d'estiu a InLingua. Inscripcions obertes. Informa't ara mateix a InLingua. Carrer Bruguera 275, Calella. Telèfon 93 766 1491 o al web inlinguacalella.es.
El Mundial de Futbol ja és aquí, tot el dia enganxat a la tele. Quina emoció! Però potser hi ha altres coses que també t'agrada fer, com per exemple el bricolatge.
Corre cap a la banda dreta, va tot sol, puja l'escala i pinta la paret. Fa una ziga-zaga i amb el tornavís imposant-se a colla. Des del fons avança i quan sembla que no ho veu clar, posa llum a la situació amb un imponent canvi de bombeta. I aplicant la millor solució, in extremis, atura la fuita d'aigua. Posa en forma a casa teva amb la millor jugada personal, el bricolatge. Ferreteria Calella, carrer Sant Isidre 50, darrere l'Ajuntament.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
1:47, ja han finalitzat les obres de reforma de la zona del laberint i la zona la que han anomenat el Jardí de Fantasia. En podem parlar amb el paisatgista Eliseu Guillamón, autor del Pla Director del Parc del Mau. Bon dia.
Bon dia.
Tu has estat treballant els últims anys estudiant el Parc del Mau. El resultat ha estat aquest pla director en el que t'has basat per fer dues obres de millora. Primer de tot, què és el que s'ha fet en el laberint?
En el laberint el que s'ha fet aquest any és recuperar bàsicament l'essència del jardí de retall amb vorades arbustives i parterres amb rosers, que és el que hi havia hagut originàriament quan es va pensar aquest tros del parc. I també s'ha aprofitat per arreglar una mica i pavimentar els camins de passeig, que abans estaven una mica plens de fang i bueno, era un lloc no massa còmode per passejar. I d'aquesta manera doncs, tornem a tenir un jardí de retall, que li diem el laberint a Calella, però ben bé no és un laberint, és un passeig amb parterres, i s'ha intentat recuperar doncs, això, el que era el jardí aquest originàriament.
Cada un dels petits espais que hi ha s'ha plantat un tipus de rosa diferent i també s'hi ha ficat enmig un llimoner, és una mica curiós l'estètica.
Bueno, hem de pensar que el Parc del Mau és un parc essencialment noucentista que va començar-se a fer doncs, als anys 20, finals dels anys 20, però que es va acabar desenvolupant al llarg de pràcticament 40-50 anys. Per tant, l'estètica que té aquest element avui en dia, el segle XXI, l'any 2018, el que hem volgut recuperar és els valors d'aquest parc que són significatius o que són diferents. No volíem fer un parc modern, no volíem fer un parc, diguéssim, com podríem pensar en un altre lloc de Calella. Els valors que té el Parc del Mau, més enllà, diguéssim, de pròpiament de Calella, doncs és això, és un parc històric, que té molta història, diguéssim, però que el seu estil, si l'haguéssim de definir, seria un parc noucentista i racionalista. Per tant, hem intentat recuperar uns elements de la història de l'arquitectura d'aquest parc interessants des del punt de vista històric i des del punt de vista turístic, que potser dius l'estètica no és molt actual, molt moderna. No, és que no es pretén això, precisament es pretén recuperar aquesta estètica. Tampoc en podem dir jardí clàssic, en podem dir jardí del segle XX. Això és el que s'ha volgut recuperar. Llavors, que hi hagin uns rosers, que hi hagin uns llimoners al mig, és precisament part d'aquesta estètica, molt d'una composició molt, bueno, d'una estètica que sí, que poder tenir raó que és curiosa, però és la que hi havia aquí, és l'original del parc.
Aquesta estètica noucentista també és sobre el que s'ha treballat per reformar també el jardí de fantasia, oi?
Sí, tant el laberint com el jardí de fantasia són jardins que es van desenvolupar als anys 40 i 50, per tant no són posteriors a la guerra. L'estètica que van agafar, doncs, agafar una mica l'estètica del moment, amb arbustos de retall, aquí en el jardí de fantasia amb formes una mica curioses, i configurava en aquest sentit un jardí una mica tancat. Això sí que ens ho hem volgut pensar, perquè avui en dia un jardí molt tancat a les vistes, que doni racons molt privats i molt tancats, doncs des del punt de vista del gust no és molt oportú. Llavors agafarem una mica la mateixa estètica del jardí del laberint, amb unes plantes entapissants i uns arbustos de retall, però perquè no tingui tanta sensació de tancat. O sigui, serà un trosset de jardí doncs una mica més obert del que era doncs en els anys 50 o 60.
La setmana passada va ser una conferència a l'Espai Mercat en el que explicaves una miqueta quines són la història del Parc del Mau, totes les modificacions que s'han anat fent al llarg dels anys, i parlaves d'algunes curiositats que hi han hagut al parc, i és que Calella va ser pionera en diversos aspectes, per exemple en els jocs infantils. Va ser una de les primeres ciutats en posar jocs infantils en un parc.
Sí, bueno, realment tot el tema de... Avui en dia ho tenim molt assimilat que totes les àrees els parcs, els jardins públics tenen àrees de jocs infantils. Això no era tan així abans. Abans hi havia bancs, glorietes, i perquè hi s'uneixin els músics, i poca cosa més. I fora de la ciutat de Barcelona era poc habitual que hi haguessin jocs infantils pensats per la canalla, o també jocs esportius. Llavors Calella és un exemple al Parc del Mau, i el propi arquitecte que va fer el parc, el Geroni Martorell, va dissenyar ell mateix algunes de les àrees de joc aquestes, amb elements evidentment que en aquell moment no eren de catàleg i no eren de marques comercials, sinó eren aquests fets de mida. Evidentment cap d'aquests perviscuts s'han anat substituint per jocs adaptats a la nova normativa i tal, però el curiós és que ja en aquell moment això es pensés i es dissenyés i es dibuixés.
Calella també va ser pionera en fer un edifici públic de lavabos i també en tenir una petita fornícula com un armariet per guardar-hi llibres, també de manera pública.
Sí, sí, sí. El fet aquest de... En aquella època, als anys 20, tot el tema de l'higienisme, de la necessitat de tenir serveis sanitaris, clavegueres en el poble, fins i tot en els parcs públics, doncs això, un edifici dedicat a lavabo, el fet de tenir fonts públiques i d'aigua corrent, tot això que són ara unes coses que trobem com molt normals, algú en aquell moment les va pensar, en aquells anys 20, anys 30, no? I això va ser obra tot del Geroni Martorell, aquest arquitecte tan conegut, doncs que va poder desenvolupar totes aquestes coses, entre elles això, doncs el tema dels lavabos, en el tema de higiènic, diguéssim, com també el tema de recollida d'aigües de pluja del mateix parc, ell que també va pensar diferents solucions per atenuar aquests forts impactes de les pluges, no? I una altra curiositat, doncs això que tu dius, no? aquest armariet, aquesta fornícula, que era com una mena de maroteca on la gent deixava un llibre, després un altre el llegia, el tornava a deixar. Això ara que hi ha moltes ciutats i pobles que ho expliquen com una cosa supermoderna, doncs aquí a Calella als anys 50 això ja funcionava així.
I no sé si molta gent de Calella sabrà que fins i tot hi va haver un zoològic.
Sí, això bueno, també és curiós perquè això també passava en els jardins i parcs aquests, sobretot en col·leccions privades, però també en algun altre espai públic, quan no hi havia potser la sensibilitat que tenim ara respecte a la cura dels animals domèstics i salvatges, doncs aquí en el parc, una mica davant de la bassa de les Oques i cap a sota del Jardí de Fantasia, hi havia tot unes edificacions, unes gàbies, on hi havia des d'aus de corral, gallines, oques, de diferent mena, i van haver-hi micos també, i fins i tot es veu que hi havia una guineu. I bueno, són coses d'aquelles curioses, no?, que poden passar. Al llarg de la història, evidentment, aquests són elements que s'han perdut i que evidentment no hi ha cap mena d'intenció de recuperar, però bueno, que sí que és curiós de saber i que sí que és divertit de saber la història, no?, d'aquests petits racons.
Que un temps després sempre agrada recordar. Doncs, Eliseu Guillamón, sí, moltíssimes gràcies per atendre a Ràdio Calella Televisió.
Moltes gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Ja estan aquí les dues nenes sarauís que passaran l'estiu amb famílies d'acollida a Calella. Les dues repetiran l'experiència, però per una d'elles serà l'últim any. L'associació Malgrat amb el Sàhara va recollir ahir a l'aeroport els infants que estiuejaran a la zona de l'Alt Maresme i els va acompanyar a passar revisions mèdiques per comprovar el seu estat de salut. La portaveu de l'associació, Natacha Frutos, va explicar que tenen ja tota la documentació preparada. A Calella no hi ha famílies noves, però les dues nenes passaran l'estiu, repetiran amb les famílies amb les que van estar l'any passat.
Els nens van arribant amb grups de 50 o de 80 a nivell de tot Catalunya i arriben en diferents dies, i des del dia 24 de juny fins al 3 de juliol van arribar en vols. I el dia 3 de juliol ja serà l'últim dia que n'arribin a tot Catalunya. Els nens que venen a Calella són dues nenes i arriben el diumenge. No hi ha cap família nova. Hi ha dues nenes que són repetidores i n'hi ha una que ja és el seu últim any que estarà aquí amb nosaltres i una altra nena que va venir nova l'any passat.
I estaran aquí dos mesos complets fins a finals del mes d'agost. Frutos va apuntar que durant aquest temps fan diverses trobades, una a nivell de Catalunya, i com cada any es reuniran també amb l'alcaldessa Montserrat Candini. I en esports, el Club Tenis Taula Calella ha aconseguit dues medalles, més una de Sofia Xuanzang, medalla de plata en dobles als campionats d'Espanya absoluts, fent parella amb la biguetana Clàudia Caimel. En equips, el Suris Calella no ha pogut revalidar el títol de la Copa de la Reina, ja que ha caigut en semifinals contra el Vic. Les calellenques s'han hagut de conformar amb el bronze. I Àlex Castejón, nedador del Club Natació Calella, ha aconseguit la medalla de bronze als Jocs Mediterranis. Castejón, des dels 6 anys, forma part del Club Natació Calella. Ha estat la seva primera medalla en una competició internacional que aconsegueix un nedador del Club Calellenc.
Meti Polit us ofereix el temps.
I hora de conèixer la previsió meteorològica de part del Servei Meteorològic de Catalunya, Oriol Rodríguez.
Estem, doncs, a l'espera d'un matí de dilluns dominat bàsicament pel cel serè, però això sí, tornarà a haver-hi intervals de núvols baixos, sobretot a les comarques de les Terres de l'Ebre, al sud de Ponent, que creiem que ràpidament al llarg del matí tendiran a desaparèixer amb una temperatura mínima que es mantindrà sense massa canvis. Per tant, de nou, amb valors de més de 20 graus de mínima a la zona litoral. De cara a la tarda, creixeran alguns núvols d'evolució, bàsicament a l'àrea del Pirineu. En principi, no s'espera precipitació, i tot plegat amb una temperatura màxima que encara podria pujar ben bé 1 o 2 graus, per tant, amb valors que de nou a l'interior superaran àmpliament els 30 graus i fins i tot a les comarques de Ponent es podrien superar aquests 35 o 36 graus de temperatura màxima. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Meti Polit us ha ofert el temps.
Meti Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per a l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Meti Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Meti Polit.
I fins aquí l'info migdia d'avui dilluns, en el que hem conegut el cas de la veïna de Pineda, l'Empar Antolín, a la que li van robar el bitlleter al Mercadona de Tordera i li van generar un crèdit de 28.000 euros, a més de fer reintegraments al caixer pel valor de 16.300. un deute que en total ascendeix a més de 44.000 euros. També hem sapigut que han declarat el jutjat d'instrucció número 2 d'Arenys de Mar, agents de la Policia Nacional i també el gerent, el director i treballadors dels hotels Check-in Montpalau i Check-in Pineda en relació a la causa oberta contra els regidors pinedencs pel desallotjament dels agents el passat 3 d'octubre. També hem conegut algunes curiositats sobre el Parc del Mau de part del paisatgista i l'home que ha dissenyat les reformes. Més informació aquesta tarda al butlletí de les 6 i també a l'Infovespre a partir de 2:15.